Yes.
Welcome to Radio India.
Són les 9 i 13, les 4 i 13. Volem saludar avui Anna Crisol. Molt bon dia, Crisol.
Hola, bon dia.
Vens ben acompanyada de la teva germana, Anna Sílvia Soldevila. Benvinguda a Ràdio Illa, Sílvia.
Hola, molt bona.
Bé, havíem convidat Anna Crisol i Anna Sílvia perquè les dues han treballat de dinamitzadores en el, per entendre'ns, casal de joves de Ripoll, en aquest cas s'anomenava El Local, amb K, on també hi sovintejaven doncs, molts de joves que han estat implicats en aquesta cèl·lula jihadista que ha provocat els atemptats de Catalunya, tant a Barcelona, als Rambles com a Cambrils. Els noms d'aquests al·lots amb elles els hi són molt familiars. Parlam d'en Said, en Moja, en Moussa, en Youssef, en Omar, en Younes, ara també s'ha afegit en Housa. No sé com descriure les cares que ara estan posant na Sílvia i na Crisol quan dic aquests noms, no? Per Valtros, què signifiquen aquests noms?
Ai, per mi signifiquen els meus nens. Els meus nens de cada tarda, d'estar, de riure, de plorar, de jugar, de tenir noves propostes, de nens que venen d'unes famílies amb moltíssima carència, de moltes coses, sobretot d'amor, i com poder venir cada tarda allà i veus que els hi despertes la il·lusió, no?, i les ganes de viure i la motivació, no? Molts d'ells de famílies desestructurades o de famílies que venen d'altres cultures i que ells estan a cavall entre una cultura i una altra i volen coses de la nostra però volen mantenir coses de la seva. Llavors, per mi, no sé, a mi se'm desperta molta tendresa quan jo penso en ells, i ja sé que és molt dur per molta gent segur escoltar això, però clar, jo he tingut el Husa plorant a la meva falda, saps? I jo he acompanyat el Younes a la plaça, no?, perquè tenia un problema amb l'altre i es havia de resoldre, i després ha vingut a mirar-me i a donar-me les gràcies, que per un nen de 15 anys que et miri als ulls i et doni les gràcies, doncs no és fàcil, no? I quan has viscut coses del dia a dia en el teu barri, perquè clar, nosaltres hem treballat com a dinamitzadores en aquest espai, però és que són nens del nostre barri, coneixem a les seves famílies, el nostre pare és el president de l'associació de veïns i els ha donat el berenar cada tarda, per dir-ho d'una manera entre cometes, no? Vull dir, nosaltres som dones de barri i hem viscut molt al barri, no només treballant com a dinamitzadores, sinó també a nivell familiar, no? Clar, per mi és esgarrifant, o sigui, jo quan el meu pare em va enviar el link i jo anava ampliant imatges, cada vegada que veia una cara se'm saltava el cor, no? I també he de reconèixer que clar, no?, amb cada un d'ells tenia una relació diferent. N'hi havia alguns d'ells que no els coneixia tant, eren més grans, llavors els coneix més la Sílvia, que hi va treballar més anys, però jo sobretot amb dos d'ells, i ara que acabes de dir el Husa, que no sabia que estava implicat, sobretot amb el Husa i amb l'Itxami, tenia una relació molt especial, perquè, bueno, per mi eren un amor, saps? I ho dic sense por i amb el cor obert. Eren un amor perquè sí, perquè les tardes que no venien es notava, perquè acompanyaven els petits, perquè estaven.
Perquè des del Moja i Chami, des de l'Omar i Chami venien cantant i aplaudint i ballant. Eren els primers a participar.
Eren l'alegria del local.
L'alegria del local. A fer callar a tothom. Eren realment... Sí,
tenien una energia molt potent. Sí. Molt.
Jo, per la meva part, vaig estar molts anys amb ells, vaig estar com uns 5 anys, i sí que els recordo amb tendresa i els recordo també amb els seus problemes entre ells, els recordo jugant a ping-pong.
Hores de ping-pong.
Hores de ping-pong, hores de cinema, hores d'arribar i fer deures junts, i això no és només sale, no et preocupis, ho arreglem, hores de venir i venir molt contents o venir de, que els havien... Els havia passat de tot a l'escola, no? Bueno,
o a casa, sobretot.
O a casa, sempre... Sí, hi havia problemes que potser... Bueno, els portaven més integrats, ells, no? Però, bueno, sí, era el dia a dia d'un local on els nens no tenien, no els acollien enlloc més, eh? I això sí que t'ha de tenir present.
Sí,
cert.
Hem pogut llegir a El País un perfil de Younes a Buyagub, doncs el jove de 22 anys que va provocar doncs aquest atemptat a les Rambles de Barcelona, 13 morts, després va fugir, va assassinar un altre jove, Pau Pérez, un català de 34 anys, abans d'emprendre la seva fugida, que va durar 4 dies i finalment va acabar doncs abatut pels cossos dels Mossos d'Esquadra, com ja sabem. Els amics d'en Younes diu, era un tio de puta madre, de verdad.
De verdad.
De verdad.
De verdad. El Younes era un tio de puta mare. I et dic, també, jo quan va passar això amb el Younes, hòstia, realment quan van dir que era el que havia fugit, el primer que vaig pensar va ser, només podia ser ell, perquè realment, per mi, el Younes era un nen amb un nivell d'intel·ligència brutal i un nivell d'astúcia superbèstia. I sí, era un noi de puta mare. Jo amb el Younes, com ja he dit abans, amb el Younes i amb el Husa, bueno, vaig connectar molt, eren dos que, sí. que vaig connectar molt amb ells.
Eren germans, no, ells?
Sí.
Younes no. i Husa no.
No, Younes no. i Husa no.
Younes i Husa no. I... I bueno, potser per coses que van passar i conflictes que vaig ajudar els a resoldre, no? Fas que intimis més justament amb un d'ells o així. I jo particularment amb el Younes teníem una relació d'amor superbonica, no? D'educadora, nen, eh? Vull dir,
sí, sí.
Però una relació realment molt íntima, no? I sí, per mi era el més intel·ligent de tots i el més astut de tots. I sí, era un tio de puta mare, realment.
Un jove que va estudiar a l'Institut Joan Maragall, després a l'Institut Abat Oliva. Sí. Ara actualment tenia feina fixa en una empresa de soldadures i manteniment industrial. Mm. Havia aprovat amb molt bona nota el grau superior d'electromagnètic.
No ens estranya, no perquè estranya. Era un coco a l'hora dels estudis. Quan feia repàs amb ell, es notava qui anava una mica més cos i qui perfectament passava la sessió
natural.
El Younes era l'astut de l'equip. El Moja era el que donava l'alegria, la sí, mare era el germanet que el seguia, tenien tots un rol dins el grup, dins oi tant. Grup.
Sí. Diuen els seus amics en aquest reportatge del País doncs, que era un nano tímid, mai es ficaven en embolics, li agradaven molt els cotxes i el futbol, havia jugat amb el club de futbol de,
sí,
del Ripoll.
Del Ripoll.
I a més també deien els seus amics que els seus propis pares posaven en Younes sempre com a
exemple.
Sí, sí, és el que diem, que no ens estranya perquè era l'intel·ligent, era l'astut, no?
Era el que feia, el que ficava ordre, també.
Sí, i tant, i tant.
Quan marxaves, no? Sí, això també, l'Ixami també ho feia. No te preocupes, jo.
Jo m'encargo de
tot. Jo m'encargo, sí, que sí, no sí, faiguin sí. merder, no sé què. Perquè eren com una mica el més gran, no? Eren més grans que els altres, perquè anaven tot una colla que tenien sí. dos o tres, bueno, just aquesta colla, no? Tenien dos o tres, quatre anys de diferència, i com eren els més adults... També els agradava aquesta responsabilitat i, no?
I també jo sento que nosaltres, per exemple, la Sílvia i jo som dues persones molt properes i molt carinyoses, no? Però nosaltres venim d'un poble que ara és gran, però és un poble que no sempre ha estat gran i menys de mentalitat, que per mi encara continua sent d'una mentalitat tancadíssima, eh? I ho dic
recordem
amb molt
de respecte, que estan parlant de Ripoll.
De Ripoll, sí. sí. I jo i ella som dues persones molt properes, no? I jo sento que a nivell cultural, la gent del nostre poble, de la nostra terra, els catalans d'allí, de poble, en general són bastant, gent bastant allunyada, gent que costa que et toquis, que et miris als ulls, que ploris, que tinguis una intimitat, no? Llavors, aquests nens sempre ens deien, a mi almenys m'ho deien molt, quina sort tenim de tenir un local on hi ha una persona catalana que és tan propera i que és tan carinyosa i que ens entén. I jo els deia el mateix amb ells, perquè jo els deia, amb aquests nens de 15, 16, 17 anys, jo els deia, dic, però i vosaltres?
Però
vosaltres sou iguals també de propers,
colla,
no?
No?
Cosa
només...
que els nens del poble d'aquella
no
edat
eren.
No ho són. I en
no
canvi ells sí que ho eren. No tenien por d'intimar, de plorar, de cridar,
d'enfadar-se, d'explicar. De fer... A més, eren molt participatius. En
ho feia molt fàcil tot.
Era molt fàcil tot. Tot era, vinga, va, sí, hacemos esto. Qualsevol idea era bona, no? Quan qualsevol joc estava bé, no? La qüestió era fer i venir, no? Eren molt constants, a més,
sí.
no? I sí que podies estar amb ells i sentir, no? Com els seus pares venien, es preocupaven per ells, no? Alguns no tant, també ho hem de dir, però sí que hi havia
sí, aquest caliu,
no?
Aquest caliu de barri
i aquest
fer, sí. No era un lloc fred on venien i feien coses i
no,
s'anaven
no.
i algun dia havia
fèiem
passat
alguna
cosa, no?
Sempre era alguna cosa sí. en comú...
Què ha fallat? Què creieu que
doncs mira,
no ha funcionat?
Precisament quan vaig trucar a la Sílvia, no, el meu pare em va enviar el link, evidentment vaig agafar el telèfon, vaig trucar a la Sílvia i el primer que em va dir va ser què hem fet malament? I jo li vaig dir res. No hem fet res malament, perquè nosaltres en aquell moment, tu fa 6 o 7 anys quan hi treballaves i jo fa 4 o 5 anys quan hi treballava, més recent, no vam fer res malament. Tot el que fèiem en el nostre dia a dia era... molt bonic, no? I jo ho vaig compartir amb la Sandra, que és una educadora que va treballar amb ella, després amb mi, jo crec que la Sandra és la que ha estat allà més anys, no?
La
potser
Sandra.
La Sandra, i totes dues, de fet, totes dues, no hi hem parlat amb la Sandra. I no hi hem parlat perquè és una persona a nivell emocional que li afecta tot moltíssim.
I deu estar
no?
destrossada.
I deu estar destrossada, però ara sí que, tornant a la pregunta que tu deies, ostres, jo crec que si li preguntés amb ella... ella diria, hòstia, segur que haguessin pogut fer més, no? Perquè per mis niños, elles se'ls haguessin dut a casa cada dia.
Sí.
Si hagués pogut. Saps allò, quan treballes en institucions amb nens que saps que a casa tenen problemes,
i que t'has de quedar més hores del compte, i que t'has de quedar i no les cobres. I
exacte. Què hem, hem fet malament? Què hem fet malament que haguessin pogut fer? Res.
Res. Jo crec que, a més, els hi vam donar... Vam estar moltes hores amb ells que haguessin pogut estar al carrer i que, realment, com deia, els feien fora de molts llocs, perquè... com que eren una mica inquiets en molts sentits, no? I allà pues, tenien un espai on estaven tranquils, on estaven còmodes.
I podien fer el que els deixaven
fer. I eren
fer.
Ells mateixos i reien i explicaven acudits i estaven tota la tarda allà i eren...
Sí, ara què ha passat? Ara, sí, què ha passat ara? Doncs pues mira, jo tinc dues versions. Jo en tinc dues de molt clares.
Jo tinc clar que ha hagut de ser un canvi molt de cop. Perquè
molt
jo,
ràpid.
Molt ràpid, perquè jo ara fa un parell o tres d'anys que no me'ls trobo, però abans quan me'ls trobava em parava, els saludava, els feien dos petons, què fas? Ja he trobat treball, Sílvia, que bé, m'alegro molt. Saps? Hi havia aquesta connexió, hi havia aquesta idea. Ara ja fa molt temps que no els veia i potser sí que els havia vist, els havia vist de lluny, adéu i tal. Però...
jo me'ls trobava quan anava a Ripoll, sí, i asseguraven i paraven el cotxe, sí, i quan hi vaig me'ls trobo. Sí. Què ha passat? Estic d'acord amb tu que ha hagut de ser algú molt ràpid. Dos. Una. Clar, jo ara vaig a saco, perquè són els meus nens, i diré tot el que penso.
A mi l'Iman ha passat.
Ah, l'Iman de Ripoll.
L'Iman de Ripoll.
Aquest senyor hauríem de fer-li...
Però és que no només ha passat això, ha passat moltes coses amb molta gent, amb aquest home.
Sí, l'Iman de Ripoll és un tio que ve de molt amunt, ha arribat a Ripoll, perquè l'han degradat per alguns motius que vés a saber quins són i no vull ni saber-ho, però aquest tio fa por, aquest tio fa molta por, sí. Aquest tio és un come cerebros molt bèstia. I tornant a això de les
recordem
dues...
que va morir en aquest cas en l'explosió de Cambrils, de, sí, de la casa de Cambrils.
Sí, ah, sí. Jo tinc dues teories. Per mi només poden haver passat dues coses. Una m'omple de tristor i l'altra em fa entrar en pànic. O sigui, si aquests nois han set uns mercenaris que han pagat per una cosa que no han fet, perquè evidentment hi ha un atemptat i en 24 hores estan tots morts i per tant tots callats, és molt fàcil dir que han set ells. Vale. Si és així, em moro de tristesa perquè han matat els meus nens. I han agafat uns caps de turc que paguin per una culpa d'una cosa que no se sap qui va fer, perquè la veritat no la sabrem mai. I l'altra meva segona teoria, que és la que em fa entrar en pànic, és com en tan poc de temps... perquè jo n'hi ha dos o tres d'aquests que me'ls vaig trobar per Nadal amb el cotxe i em van parar, em van pitar, Sol de Vila! Saps? Amb tan poc de temps es pot fer una neteja de cervell. Això em fa entrar en pànic.
Sí.
Em fa entrar en pànic de veritat. No sé si prefereixo estar trista i pensar que els han matat com a mercenaris o com a caps de turc.
Una correcció, la casa en aquest cas que va explotar no estava a Cambrils, això va ser l'atemptat, estava
sí,
a Alcanar,
al Canà, sí, sí.
Perdoneu.
Sí, sí.
Clar, és que vosaltres parleu d'uns joves que tenen molt poc a veure amb aquests joves
no
que han
res.
Participat en aquest atemptat terrorista.
No entenem res, no. Per mi està totalment fora de lloc. Per això la Raquel diu, cadascú plora per el que plora, no? La Raquel Rull, en aquest
la Raquel és una altra de les dinamitzadores, sí, en aquest cas pedagoga, que treballava en el mateix espai casal de joves de Ripoll, sí, on han treballat na Crisol i na Sílvia.
Sí. Sí, jo vaig treballar molts anys amb la Raquel i el que diu a l'escrit és ben cert,
totalment,
no? Quan parlàvem de professions i de les ganes de viure i de fer grans coses, era veritat, ens ho deien des del cor aquests nens.
Sí.
Vull dir... no hi havia cap
impediment. No, era de veritat, era de veritat.
Per això dic que si ha passat alguna cosa a set de cop i si realment... és així, per mi són una arma i per mi, bueno, l'arma és una eina a utilitzar i aquesta arma pot anar canviant i pot anar-se a altres persones que els hi torni a passar el mateix i torni a haver-hi una manipulació de...
perquè... és que clar, sempre es parlava que això de la manipulació afectava doncs a joves que estan en una situació precària, desestructurats, però clar, no és el cas, per exemple,
no,
d'en Younes, no? L'assassí de les Rambles, vull dir, un tio amb estudis, un tio que té feina fixa.
No, no, ni del Younes ni de dos o tres més que en sabem coses, que tampoc. Vull dir, que no estem parlant de que el Younes era un que potser va acabar ficat perquè l'altra colla... no. És que d'aquests, que no sé de quants en parlen, perquè no sé si vull sentir més noms, ja ho dèiem aquest dematí, era com, ai, per favor, no vull sentir més noms, ja, sisplau. Perquè aquesta colla, si els ajuntem tots, eren com 12 o 14,
sí,
eren molts.
Que eren la colla, anaven tots junts des de petits, és a dir, eren un clan, i com a clan sí que podem entendre que tinguessin moltes afinitats i una gran coordinació
que
entre ells,
tots
perquè
a
portaven
una.
Tota la vida
junts.
Anant junts, és a dir, en aquest sentit...
I més un clan de veritat, perquè en aquesta cultura, quan fan un clan de veritat, i ho saben tot de tot,
amics,
no és com en la nostra cultura.
i es recolzen i s'ajuden.
A la nostra cultura són una colla, però al final tu no saps res del que li passa al teu amic de 16 anys a casa seva, si el seu pare li carda la bronca o el castiga. En canvi, ells s'ho expliquen tot, ho saben tot, intimen, o sigui, s'abracen, són nens que s'agafen la mà, que els veus al sofà i es toquen. Llavors, clar, tot això fa crear una cohesió de grup molt gran.
Molt
i sí
gran.
Que em podria creure que però si n'hi hagués uns quants...
S'hauria aprofitat d'això.
Sí, però jo també estava pensant una cosa. Per exemple, el Said i tota la ristra de darrere, podríem dir i entrar en un plànol de la por. De la por de què? De la por de nens de barri que venien porros, per favor. De que s'amenaçaven a la cantonada perquè eren uns xungos. O sigui, de lo més xungo de Ripoll, per dir-t'ho d'una manera, és de lo més xungo que et puguis trobar en un poble petit del Pirineu. I el que hem fet tots amb 16, 17 i 18 anys, anar a la liar i acabar amb una esbatossada no sé on. Però això estem parlant de dos d'aquests que estaven influenciats per colles externes. Perquè tot el que era aquest grup, com a cohesió de grup, no eren això.
No. Sílvia, tu que resideixes a Ripoll, l'imam, l'heu arribat a conèixer, heu tingut contactes amb ell, sabeu quina influència tenia sobre aquests joves?
Sobre aquests joves
no directament perquè no.
Perquè en la vostra època de dinamitzadores, diguem-ne que aquest imam no estava
sí,
en el panorama.
Hi era,
sí, hi era, sí que hi
però
era.
Però no hi era en el plano que hi és
però
ara.
No hi era en el plano que hi ara, i a més eren ells molt petits, com perquè encara incidís amb nens tan joves, clar, nosaltres els teníem 10 o 11 anys.
Incidien en altres persones, incidien. Com en la dinamitzadora que treballava amb nosaltres, amb la UAFA i amb moltes altres persones.
Què havia passat?
Amb la UAFA, bueno, no sé si és moment, però va haver-hi molts problemes amb l'imant.
Bueno, són casos sitiar, que hem viscut directament.
La van sitiar, la van obligar a ficar-se vel, la van amenaçar.
Era una noia musulmana que treballava de dinamitzadora.
I amb nosaltres. Totalment. Estava parlant de Ripoll.
Totalment europeïtzada.
Molt europeïtzada, una tia intel·ligent, amb...
que parla idiomes, que ha viscut a París, sí. Que ha viatjat...
I una tia que...
La van assetjar i li van obligar a posar-se vel.
Sí.
Des de aquest imam. Mateix imam.
Sí. Des de que va arribar a Ripoll, les famílies marroquíes que provenien d'allà, estan completament integrades, però integrades a un nivell d'escola.
Tots
era un home.
Català, sí.
I quan va arribar aquest home, es va canviar completament
sí.
La integració que hi havia.
Sí, aquest imant
es van començar
sí.
A crear...
No, totalment. No, va sí. Frenar la integració de tots sí. Els marroquís, inclús els que ja portaven dues generacions
que ja hi havia allà.
Perquè aquests nens, molts d'ells, són fills de germans més grans que també hi havien nascut
sí,
a Ripoll, eh?
Sí, sí.
O sigui, estem parlant de famílies molt assentades, famílies amb negoci, famílies amb empresa, no estem parlant ni de precarietat,
clar,
ni
famílies
res.
Famílies que s'integraven, que venien a aquest local perquè volien que els joves estiguessin en part del
poble. I aprenguessin
poble.
Català i tal. Sí, sí, realment és així.
Realment, i aquest imam va canviar moltes coses a nivell de la percepció entre uns i altres i tensions i tot. Realment es va notar, és una cosa que es parlava. No és una cosa que només diguem
sí.
Nosaltres, es parlava.
Sí. Nosaltres el cas més directe el vam viure amb ella.
I el cas més directe el vam
que
viure
amb ella.
Que
de fet és una noia que ara mateix està fent declaracions a televisió, la
sí,
UAFA, no? Algú
sí.
Va dir... Crec
jo,
que...
jo la vaig veure a televisió dient que bueno, bastant una mica la línia que diem nosaltres i la Raquel, no? La idea de que aquests nens eren una colla, estan superben avinguts, no hi havia ningú referent conforme a això i que no. Si ha set de cop ella parlava sobre això, no?
I a més ella parla amb més propietat perquè ella viu a Ripoll, els continua veient, sap la seva història fins a l'actualitat
i els coneixia d'abans del local.
Clar,
també ella.
Clar, des de la comunitat marroquí a més a més.
Sí. Sí.
Declaracions d'un cosí dels implicats en aquest atemptat també a parlar amb l'imam, quan l'imam li va dir que no havia d'escoltar música perquè això era dolent per ell, directament li va respondre que no li mengés l'orella i diu que mai més l'imam va tornar a dirigir-li paraula.
Clar, són molt intel·ligents, saben amb qui poden i amb qui no. I quan han entès que amb aquesta persona no poden, s'estimen més no pressionar-la, i llavors el que fan és intentar crear coses dins del gremi musulmà que puguin atreure aquesta persona i que li puguin interessar. Que passin coses perquè aquesta persona sigui ella la que s'acosti. Perquè ell és molt intel·ligent i el que és molt intel·ligent ja sap tirar de moltes estratègies de guerra, no? De estratègies socials, diríem. No? Si el pressiono no m'accepta, però si la trec fent coses que hi puguin interessar, sí. I aquest imant és un tio molt intel·ligent, evidentment, i fa coses molt xules de cara a la seva comunitat, perquè tots estiguin molt contents i els ofereix l'oro i el moro, mai millor dit, sí. A canvi de que tots claudiquin.
Bé, i a canvi de que joves com en Housan, Younes, Nomar, en Youssef, en Moussan, Moha o en Said doncs participessin en aquests actes terroristes que van acabar amb 13 vides a les Rambles, encara hi ha un centenar de ferits, alguns d'ells crítics, una altra vida a la sortida de Barcelona i una altra, en aquest cas, al passeig marítim de Cambrils. Què us diuen des de Ripoll al respecte de la cohesió social, la confiança entre col·lectius per conviure, per seguir amb el dia a dia?
Uf. Primer no ho sé, cap de les dues vivim a Ripoll ara mateix, no? Perquè no. La Sílvia està instal·lada a Vic des de fa un temps, no? Una mica més a prop de la ciutat. Jo fa molts anys que no visc a Ripoll. Vaig treballar d'educadora en aquest espai durant un any, però això ha estat com un entremig després de 22 anys sense viure al meu poble. Estic molt desvinculada d'allà. I he parlat amb molt poques persones, només amb dues o tres, que m'han explicat, evidentment, doncs una mica la por, no?, de tants de registres, de policia, de què passa al poble, què es mou al carrer, sí, com interactua la gent entre els uns i els altres.
Sobretot com interactuen i com es veu. Jo ara estic fora, però estic visquent molts anys allà, i a vegades em fa una mica de pena com la gent no té aquesta visió una mica més oberta de com funcionen, no, les coses, perquè els veus insultant a bocajarro policies o a cotxes, no?
Sí, dius, exacte. Veus actituds al carrer que no tenen sentit.
Que aquests nens ja no eren els meus nens en el moment que van fer això, estan, com diu la meva germana, manipulats, ja no eren, però i està clar que han fet tot el que han fet amb la seva pròpia decisió, però la gent del poble els coneix com els coneixem nosaltres i els veia cada dia al carrer, saps? Vull dir...
No, i el poble queda la seva mare, els seus familiars...
Queda tothom. Sí, bueno, ja veurem què passa ara.
Jo,
perquè només segur que marxin tots.
Jo realment no m'he volgut vincular molt perquè emocionalment és...
Has de poder sobreviure.
Has de poder sobreviure, i si estigués allà estaria pitjor.
Segur.
A nivell de tot, en tot en general. No?
Sí, a nivell perquè, de barri, perquè és el que diu ell, la seva mare, es queda, te la trobes comprant,
no?,
el pa.
I la pressió que pot crear aquest entorn, cosa que sí que crec que a partir d'ara s'ha de mirar lo dels col·lectius i s'ha de crear una compenetració. Jo crec que l'Ajuntament o des d'algun ens s'hauria de mirar que això no anés cap a una línia de racisme o no anés cap a una línia de separació d'entitats, perquè la religió musulmana és pau, com diuen a molts llocs, i que en segueixi, saps? Vull dir, benvinguda. I no sé.
Sí, mira, la veritat és que jo a vegades penso que es fan passos cap una banda i després cap una altra i no saps bé si es fan endarrere o endavant, no? Però sí que sento que, com deia abans ella, la integració entre diferents cultures i religions abans de que arribés aquest imant era una cosa de la que no es parlava.
Perquè...
O sigui, perquè no calia, perquè quan la integració és real i la gent que són viatgers, nòmades, que arriben a un lloc nou, que s'han mudat, que són immigrants, emigrants, etc., tot aquest moviment de gens de diferents llocs, si no se'n parla perquè no passen coses, vol dir que hi ha una integració total, vol dir que tot flueix, no? I és cert que des de que va arribar aquest imant i que des de que el Consell li va permetre fer una de les mesquites més grans que hi ha al Pirineu en el nostre poble, ara són les mateixes institucions les que han hagut d'estar en els últims anys creant nous projectes subvencionats per erradicar el racisme, bueno, doncs les bandes, no?, els problemes entre gremis, entre cultures i religions... I clar, evidentment, tu deixes que passin coses, llavors passen coses, i llavors hi ha conseqüències que després has de pal·liar. I això és la vida, perquè quan més obrim el nostre ventall d'opcions perquè passin coses diferents, més conseqüències hi haurà, i per tant més coses haurem de pal·liar. I és una mica així, no? I sí, és un poble on s'han tirat endavant molts projectes d'integració i de racisme, en els quals després ningú participa i després no passen coses. Perquè és un poble de mentalitat bastant tancada,
perquè
en realitat.
Els que més participaven eren els marroquins.
Com exacte.
Com a mínim, des del meu punt,
sí,
de vista,
absolutament.
En moltes activitats i moltes coses que es feien, deies, ole, en aquest sentit, perquè tenen, imagina que culturalment l'oci és una part molt important.
Saben gaudir dels plaers.
Cultura,
sí.
I, bueno, i al nostre poble sempre hi ha hagut aquesta rancúnia de dir no sé fer nada, però quan es fa alguna cosa no participo, perquè no m'agrada.
Ah, això passa aquí també.
Creieu que hi ha hagut un abans i un després d'aquests atemptats al respecte de la fórmula que s'ha d'emprar per integrar els col·lectius que de nouvinguts? Vull dir, perquè l'educació,
sí, és que no sé si
la integració,
n'hi ha
de fórmula, ja. El que tinguin feina, el que tinguin recursos, no ha funcionat amb aquests joves?
Està clar que no.
No ha funcionat, però jo crec que no és la forma com s'han integrat o com perquè per mi ja estaven integrats, sinó és la forma com es desintegren ràpid, no? És a dir, quin és el moment que ja has fet un pas fora d'aquesta línia? És quin és el moment com quan et miren ja no et miren a tu, et miren com un infiel, amb perdó, eh?
Sí, sí.
Quin és aquest moment? És un moment on les institucions i l'entorn no hi és present, perquè si fos present es podrien fer accions, però no s'hi poden perquè normalment és en la intimitat, perquè és el que fan, no sé si se li deia maca, és una paraula que fan que a fora tinc una vida completament integrada, em vesteixo com un occidental, i això ha sortit a reportatges, etc. I a dins tinc una vida íntima. Per arribar fins a aquesta vida íntima de la persona, ha d'haver una escletxa, i aquesta escletxa ara no hi és, perquè culturalment, històricament, no hi hem pogut arribar. És a dir, per moltes eines i metodologies que hem pris, en el dia a dia, la història, encara portem una història de racisme, patriarcat, etc, etc,
que... I que la religió musulmana és impenetrable.
O sigui, és que, clar,
realment ells sí són un clan.
Bueno, és impenetrable no. Fins al punt, com diuen molta gent, que es tornin a reinterpretar el Coran, es tornin a interpretar des d'un altre punt de vista. Això, i després es veurà quan parla de respecte a les altres religions, etc, etc, i com defineix realment qui són els infidels.
Ahir mateix vam tenir els representants de la comunitat islàmica de Formentera parlant en aquesta línia que deien a Sílvia, no? O sigui, la religió islàmica com una religió de pau i de concòrdia.
Sí, és que si tu vas a la base i llegeixes, que jo ho he fet, i que hi ha molta gent que em parla i no ho ha fet, però jo ho he fet, i tu agafes el Coran i el llegeixes, i és un llibre preciós, però preciós.
Sílvia, Crisol, sí. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra experiència com a dinamitzadores d'aquest espai, aquest casal de joves de Ripoll, en què tantes hores hi van passar, doncs, aquests joves que han participat en aquests atemptats a Catalunya. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia. Adéu, bon dia.
De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.